Comencem, doncs. Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda en aquesta tercera conferència del cicle. A cada conferència dic el mateix, dic que quan vàrem començar a parlar de què faríem aquest any amb en Joan Vergés, el director de la càtedra Ferreter Mora de la Universitat de Girona, que no ens ha pogut acompanyar perquè té just en aquest moment la presentació d'un llibre precisament a la universitat, jo dic que a cada conferència començo explicant-vos el mateix, que quan ell em va dir Sílvia, no podem obviar el que està passant i per tant hem de tractar el tema de la violència en el context i en el món jueu, jo primer em va costar una miqueta, però de seguida vaig veure clar que tenia tota la raó del món i ara estic convençudíssima de que s'havia de fer. I per tant, us agraeixo moltíssim que ens acompanyeu en aquestes conferències. Estem passant per moments prou complicats i prou difícils en el Museu d'Història dels Jueus, a l'Institut d'Estudis Nachmànides, i per tant és un goig doncs, de tenir el vostre suport i la vostra presència. Per portar a terme aquesta tercera conferència sobre aquest tema genèric de la violència, un problema en el pensament jueu, vàrem pensar que s'havia de parlar d'Arendt, i quan en aquesta ciutat o en aquest país es pensa que s'ha de parlar d'Arendt, es pensa en Finarirolés. La coneixeu perfectíssimament, de totes maneres teniu un brevíssim currículum seu en el full que us hem passat. Ella és professora de Filosofia a la Universitat de Barcelona, és investigadora del Seminari Filosofia i Gènere i del projecte Dones a l'avantguarda de l'activisme entre els segles XIX i XX, influències en la filosofia femenina, és autora de múltiples llibres i assajos de subjectivitat política i de memòria, així com també treballa en la teoria feminista i en el pensament filosòfic femení durant la primera meitat del segle XX, amb una especial atenció a Hannah Arendt. Ha publicat un munt de llibres, en teniu uns quants ressenyats aquí, i l'últim del qual en tenim referència és precisament Hannah Arendt, El món en joc, que va publicar l'any 2023. Quan li vam demanar a la Fina un petit resum per anunciar aquesta conferència, ens va enviar aquest text i jo no em veig pas capaç de dir millor que ella doncs, de què anirà la conferència de la Fina Virolés. Ella diu des de la convicció que no hi ha respostes simples a la qüestió de la guerra i que una mera condemna moral cancela qualsevol diferència entre les diverses formes de violència, Hannah Arendt, en diferents moments de la seva vida, reflexiona entorn de la relació entre guerra, violència i política. Tot partint del seu llibre sobre la violència, editat el 69, aquesta conferència tracta també de seguir el fil de les seves reflexions en altres escrits en què examina aquest nexe a la llum dels fets i les experiències que li va tocar viure. Per tant, moltíssimes gràcies, Fina, i moltíssimes gràcies una altra vegada, endavant, i a gaudir de la conferència. Moltes gràcies. Sapigueu que ens agrada molt i ens interessa molt que ens contesteu les enquestes, ja ho sabeu, sempre us ho demano, que les deixeu, sisplau, a la porta de la taula de la sortida, i que la següent conferència la tindrem el dijous 30 d'abril, anirà a càrrec de Daniela Chiprut de Aparicio i tindrà per títol Què ha passat amb els valors humanistes de la tradició jueva. Ara ja sí, Fina, endavant, moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies per haver-me convidat aquí tant a la Sílvia Plana com al Joan Vergés, a la càtedra Ferreter Mora, a la Universitat de Girona i a l'Institut Nachmànides, i a totes vosaltres i tots vosaltres per ser aquí. Bé, com deia la Sílvia, el tema de la violència en el pensament de Hannah Arendt és un tema que hi és present, i és present de maneres molt diferents perquè és una autora que, com sabeu, suposo, va néixer el 1906, va morir el 75, i els fets que li va tocar viure els analitza com ella fa habitualment, que és sense una mena de model teòric que permeti explicar el que està passant, sinó tracta d'encarar l'esdeveniment en la seva especificitat. De manera que es mou en diversos marcs de reflexió que a vegades simplement els apunta i no els desenvolupa més després, o al contrari, els desenvolupa més després. Bé, és cèlebre un intercanvi de cartes entre Hannah Arendt i Gershom Scholem, en el que Scholem qüestiona totalment l'escrit, la crònica del judici d'Eichmann, i, però no em referiré a això, sinó a alguna cosa que li diu en la carta Scholem a l'Arendt, com ho vam dir, tu vens de l'esquerra, i vens de l'esquerra socialista, i ella li contesta, m'interessa la resposta. Arendt afirma, quan era jove no m'interessava per la història ni per la política. Si es pot dir que vinc d'alguna banda, és de la tradició de la filosofia alemanya. I efectivament, això és així. Si no arriba a ser perquè hi van aparèixer tot un seguit d'interrogants arran dels fets que li va tocar viure a partir dels anys 30, és a dir, l'any 31, segurament l'Arendt hagués estat una brillant acadèmica alemanya. Però ja en l'any 31 estava convençuda que els nazis es farien amb el poder, i no va ser pràcticament fins a l'incendi del Reichstag, l'any 33, que es va sentir responsable. És a dir, ja no puc fer veure que no està passant això, no em puc dedicar, podríem dir estrictament, a la filosofia. Així, a través d'un seu amic i mentor, el Kurt Blumenfeld, començar a participar en activitats vinculades a l'Associació Sionista Alemanya, i arran d'això va ser detinguda, va tenir una breu estada a la comissaria, i després, tot seguit, va aconseguir sortir d'Alemanya, va emigrar a París, on va romandre fins a l'any 41, moment en el que va obtenir el visat per anar cap als Estats Units, i allà va seguir al llarg de la seva vida. Bé, és a dir, la idea de no puc ser espectadora fa que pensi que l'única via per fer alguna cosa és participar de les activitats de l'Associació Sionista d'Alemanya. I com a refugiada a París va treballar en una altra organització sionista dedicada a facilitar la instal·lació de joves a Palestina, permetre que marxessin d'Europa, cosa que li va proporcionar un coneixement de primera mà dels kibbutzim. I ja a Amèrica, en els anys 40, va treballar i va escriure en revistes com el Pau o el Jewish Frontier, amb articles sobre el poema jueu, sobre el problema jueu, sobre el sionisme i sobre les relacions judeo-àrabs a Palestina. Estem parlant, podríem dir, dels primers anys 40. En aquests primers escrits, que són la majoria fets en alemany o traduïts per algú altre a l'anglès quan ella tot just acaba d'arribar, en aquests primers escrits defensar amb vehemència la necessitat de crear un exèrcit jueu per tal de lluitar contra Hitler. És a dir, la necessitat d'intervenir en la guerra com a jueus. En aquell moment, i val la pena pensar-ho, perquè han passat molts anys i moltes coses entremig, en aquell moment ella considerava que la solució del problema jueu estava a Europa i no a Palestina / Israel. És a dir, els jueus morts i perseguits eren europeus. I ella diu que era el poble jueu, era un poble europeu. En aquest sentit, ella pensava que es tractava de participar a la guerra en tant que poble, la cito, que ha contribuït com a qualsevol altre a l'esplendor i misèria d'Europa. És a dir, una justa participació dels jueus en aquesta guerra, I per què diu això? Ho dic una mica ràpidament. Si el poble jueu no havia tingut una identitat política, no tenia un estat, no era una nació, només es podia adquirir un perfil polític participant a la guerra. Dit d'una altra manera, participant a la guerra en el sentit gairebé de... en el sentit homèric de la guerra, és a dir, la guerra de Troia està explicada, diguem-ne, gairebé amb epopeies, i hi ha un salt entre la guerra i la constitució de la ciutat, si ho vam dir. És a dir, es tractava de ser a la guerra per poder participar en qualitat de jueus a les converses de pau i es tractava d'intentar estar representats a les Nacions Unides. Tot això no ho havien entès de què estem parlant, ara n'està parlant en aquell moment, del que ella diu un poble europeu com els altres, que és el que ha estat perseguit. És a dir, estava convençuda que el fet que els jueus prenguessin les armes per combatre el nazisme i la creació d'un exèrcit jueu marcaria l'inici de la política jueva. Però també va escriure en aquesta mateixa època, sense cap mena d'embuts, sobre les conseqüències que tindria pels palestins la guerra per fundar Israel. Escriu ja en aquesta època, diguem-ne, de les conseqüències que tindrà o que podria tenir, i ho escriu tot oposant-se al sionisme i advocant... no he estat jo, eh? I advocant per l'establiment d'un estat federal d'àrabs i jueus. És a dir, en aquest moment ella parla de la necessitat d'un estat federal, no pas dos estats, sinó després, posteriorment, pensa que potser dos estats era una opció. Però ja des d'aquesta època és molt pessimista respecte de la constitució de l'estat d'Israel, les conseqüències que tindria. M'agradaria comentar una mica més aquesta proposta d'intervenir a la guerra com a jueus, és a dir, la creació d'un exèrcit jueu, perquè ella diu les víctimes són corresponsables respecte del món. Diu, els pobles, ara la torno a citar, els pobles que no fan història, sinó que només la pateixen, tenen la tendència a considerar-se víctimes d'esdeveniments totpoderosos i inhumans que no tenen sentit. Aquests pobles tendeixen a romandre amb els braços plegats i esperar un miracle que no arribarà mai. És a dir, la sortida d'aquesta situació de, ell en diu, acosmisme, no política, dels jueus, no pot passar per acceptar el mal, és a dir, acceptar la situació donada en lloc de combatre-la o resistir, i per això rebutja tots els gestos que suposen l'acceptació a la pràctica d'una política del mal menor. Com bé diu ella, sempre que triem un mal menor, oblidem ràpidament que era un mal i ens conformem amb el que hem triat. Però en tot cas, a què es referia? A que la tria d'un mal menor suposa, podríem dir, la companyia de les pitjors aliances. En aquesta època hi ha una bona part del sionisme que està acceptant el mal present a través de pactar amb altres estats antisemites que aparentment tenen objectius semblants, que és treure els jueus d'Europa i portar-los a Palestina, amb vistes a evitar un mal més gran. Com diu ella, i potser aquesta és una de les actituds que sempre té ella, és la llibertat no és una recompensa pels sofriments que hem patit. Ens cal fer alguna cosa més. És a dir, no n'hi ha prou amb ser víctima. És a dir, no calia enganyar-se ni pecar d'ingenuïtat en acceptar aquell tòpic de que víctima i innocent són sinònims. No està pas negant que hagin estat víctimes, però diguem-ne la víctima i l'innocència, i ser innocent, com diu ella, en el segle XX és, i en el XXI penso que també, és enormement perillós. I això per què? Perquè la innocència no és una qualitat, és una posició respecte de les accions que converteix els individus en altament vulnerables. És a dir, respecte de l'acció, l'innocent no té cap clau per interpretar per què li ha passat el que li ha passat en relació al que ha fet o deixat de fer. Aquesta és una situació que l'exemple més clàssic és els relats de molts dels que van sortir dels camps de concentració i d'extermini del nazisme, diguem-ne, la sensació de jo estava allà, però no pas ni perquè hagués robat, ni perquè hagués assassinat a ningú. La relació entre el petit, el que s'ha petit i les accions fetes. Bé, per tant, per ara hem d'entrar a la política és acceptar la corresponsabilitat davant dels esdeveniments que ens toca viure. Però, acabada la guerra, l'inclement àrbitre d'Uella a final de les disputes internacionals des de temps immemorials, quan s'acaba la guerra, aquesta efectivitat, podríem dir, que havia tingut aquest inclement àrbitre de les disputes, resulta que ha perdut la seva efectivitat. El seu objectiu racional és ja la dissuasió i no la victòria. I no la victòria, ha canviat, diguem-ne, l'estatus de la guerra. N'hi ha prou en què pensem, la cursa d'armament només provoca més i més dissuasió. La Segona Guerra Mundial acaba, podríem dir, una nova guerra, la Guerra Freda, que es caracteritza justament per aquesta mena de creixent cursa d'armaments. És a dir, ella diu que la Segona Guerra no va ser seguida per la pau, sinó per la Guerra Freda i per l'establiment d'un complex militar, industrial i laboral. És a dir, un canvi substantiu en l'estatus de la guerra. Dit d'una altra manera, la pau es presenta com una continuació de la guerra per altres mitjans. Capgirant aquella frase cèlebre de Clausewitz que deia que la guerra era una continuació de la política per altres mitjans, ara en diu la pau és una continuació de la guerra a partir d'aquest moment per altres mitjans. Bé, dit això, Arendt escriu en aquests primers anys 40, escriu molt i escriu amb una tentativa de pronunciar-se sobre el que està passant a Palestina, el que està passant en relació al sionisme, i escriu, dic la data perquè ara no recordo, l'any 44 escriu un cèlebre article que es diu El sionisme reconsiderat, que qüestiona, diguem-ne, les actituds, diguem-ne, polítiques dominants dintre del sionisme, i ho fa, com diu ella, com una discrepant fidel amb el sionisme. Tot partit o tot moviment ha de tenir els seus discrepants que qüestionen en ares de millorar la situació. Això, naturalment, no és el que li passa. A continuació, podríem dir, les crítiques li plouen de tot arreu i, com es diu sovint, aquesta va ser la gota prèvia, vessar el vas, que després es va vessar amb Eichmann, veient tot el qüestionament després del seu escrit sobre Eichmann. Dit això, a partir d'aquest moment, Arendt comença una dècada, que és la dècada dels anys 50, on es dedica a intentar publicar l'any 51 els orígens del totalitarisme, a intentar donar compte de l'especificitat dels règims totalitaris en el segle XX i publica la condició humana, escriu aquest text que es diu Què és la política, que va quedar inèdit perquè el va presentar diverses vegades per veure si li donaven subvencions per dir-ho així, per guanyar temps per poder-lo escriure, però no va ser així. I, diguem-ne, comença tota la seva tasca com per repensar la política o repensar les relacions entre la violència i la política. Abans d'entrar més en aquesta qüestió, com sabeu, les reflexions d'Arendt parteixen bàsicament del fet de la constatació de que el totalitarisme ens va deixar en una situació tal que s'havia d'aixecar acte, podríem dir, de l'heterogeneïtat de les velles eines conceptuals i l'experiència política del segle XX. És a dir, els fets de totalitarisme ens van deixar sense les velles eines morals, de judici, de valoració, etc. I ella diu que és que cal partir d'això, efectivament. Si us hi fixeu, dit molt ràpidament també, ella entén que el totalitarisme no és un excés de política a tots els àmbits, sinó just al revés. El totalitarisme és l'eliminació de la llibertat política, la política. És a dir, no és un, perquè ella diu no és una dictadura, no és un règim com els que ja coneixíem, sinó bàsicament perquè diu en una dictadura encara hi ha marge per pensar que hi ha alguna capacitat de moviment o de desplaçament. El totalitarisme està, podríem dir, és l'eliminació de la política, entre d'altres coses, perquè a partir d'un moment és el terror, no és la por, no és la mera repressió. Bé, d'aquí que quan parla de l'heterogeneïtat, de les velles eines conceptuals i els nous fets del segle XX, ens està fent pensar alguna cosa que a vegades quan es llegeix l'Arendt, i aquesta senyora què li ha agafat? Què li ha agafat per dir que la pregunta important és quin és el sentit de la política? És a dir, no està preguntant com hem de repensar la nostra noció de què és un ésser humà, no hem de repensar què entenem per drets humans. Ella diu, tot això se n'ha anat, ha saltat pels aires, hem de repensar-ho altre cop. I aleshores el que ella fa és dir, la pregunta essencial és què és la política, en què consisteix la política, què és el que s'ha perdut en aquest context. Per tant, la seva obra es pot entendre com tentatives successives de repensar el sentit i l'especificitat i la dignitat de la política en un moment que havia rebut un dels revessos més forts. I en què consisteix, ara anant una mica de pressa perquè hem d'anar a la violència, en què consisteix el tractament que ella fa de la política? Doncs ella entén que l'específic de la política és el seu ser irreductible a allò econòmic, és a dir, la política no té a veure amb l'economia, si ho volem dir així una mica exageradament, i el que és característic de la política és el seu caràcter, diu ella, artificial. Quan diu artificial està volent dir no natural. És a dir, molt sovint donem per sentat que qualsevol relació humana és política. I ara diu no. La política és alguna cosa, diguem-ne, que emergeix d'un tipus de relacions. I és, en un camp de concentració podríem dir política no hi hauria. En un camp de concentració els individus estan pressionats com aquell qui diu uns contra els altres, numerats, etc. Això és una forma de convivència humana, encara que sigui tot lo dolenta que vulguem, però no seria polític, no hi hauria llibertat política. A diferència, podríem dir, d'una llarga tradició filosòfica que diu que les relacions humanes són per definició polítiques. Només cal pensar en Aristòtil i pensar. És a dir, la política no és una necessitat de la naturalesa humana, sinó només una possibilitat realitzada esporàdicament. Si hem dit que la política no és reductible a l'economia, o la llibertat política no és reductible a l'economia, el que s'està dient és, bàsicament, que si els humans som capaços de tres tipus d'activitats, segons ella, una és la que en diu el treball, És a dir, aquella que totes les activitats que fem pel manteniment de la nostra vida biològica, no? Treballem, ens alimentem i hem de tornar a començar, no? És a dir, és un caràcter cíclic i també importa qui ho faci. Durant segles ho han fet els esclaus i durant segles ho han fet les dones, no? El que importa és que realment es faci. Aquest tipus d'activitat que ell anomena treball, que a vegades en català i en castellà també s'ha traduït com labor, és un tipus d'activitat que no deixa rastre. És a dir, que d'alguna manera ens obliga a repetir el gest, que té caràcter cíclic. L'altra activitat que ell anomena obra és tota l'activitat amb la qual poblem el món d'objectes artificials. Tot allò que fem, és a dir, com incorporem objectes al món, com construïm cases, com el que entendríem per treball en el sentit de lògica mitjans fins. Jo vull fer una taula, busco els mitjans adequats i quan he acabat la taula no haig de repetir el gest l'endemà. Hi ha una certa durabilitat. És a dir, en el primer cas és consum, fem i consumim, en el segon cas fem i usem. I no només l'usem, sinó que a vegades el poden usar altres per un altre, per una altra finalitat diferent de la que ens havia portat a fer aquella taula. I el tercer tipus d'activitat és el que ell anomena acció, i que com alguns de vosaltres sabeu, però en aquest cas no és que sigui molt rellevant, ella pensa l'acció en termes de natalitat, és a dir, en termes de què s'espera de tot acabat de néixer. No sabem ni qui serà i en realitat se n'espera l'inesperat. És a dir, néixer és irrompre o interrompre en un món que ja existia abans que hi fóssim nosaltres. És a dir, l'acció és la capacitat d'inici, d'innovació, d'interrupció, però sempre, podríem dir, entesa en un context on ja hi són els altres. De manera que les accions jo les faig, però cauen en una xarxa d'accions i reaccions que van més enllà de les meves intencions. Moltes vegades aquella cosa, una mica en broma, de si ho sé no començo. Jo inicio una acció, però s'embolica amb les accions i reaccions dels altres, de manera que l'acció abasta molt més de les intencions de qui havia iniciat l'acció. L'acció ella l'entén com a generadora de relacions entre els humans. L'acció només és possible en un context plural, és a dir, en un context on hi són els altres i on ens podem diferenciar. I ella diu, és l'única que atorga sentit a les nostres vides i al món. L'acció com a iniciativa, com a capacitat d'interrupció. És a dir, aquí és la possibilitat de la política o de la llibertat política. Ser lliure i actuar seria per ara una i la mateixa cosa. Un parell de coses més i deixem això. Totes les activitats aquestes que hem dit, aquests tres tipus d'activitat per ara, són la distinció, és abstracta. Molt sovint les trobem entrelligades, es donen alhora, no? I el que és important és que totes elles pressuposen un món on ja hi eren els altres. És a dir, nosaltres arribem a un món on irrompim i interrompim. I per tant, podríem dir, sempre parlem a partir de paraules heretades. És a dir, no és aquella idea de la llibertat té a veure amb un subjecte que es coneix a si mateix i amb independència dels altres. No, no, aquí la qüestió és que hi hagi món. Si no hi ha món, diu ara, no hi ha llibertat. És a dir, què vol dir aquí món? Ella parla de l'espai que hi ha entre els que l'habitem. Molt sovint hi ha la tentació de pensar que l'Aren ha fet una proposta de pensar la llibertat política just al revés de com són els camps de concentració. No? És a dir, si allà està tothom comprimit un contra els altres, diguem-ne, el món, l'àmbit de la política, hi ha d'haver un espai entre. I ho diu literalment, és a dir, ho diu físicament, posa aquell cèlebre exemple d'una taula. No? Diu, el món és com una taula al voltant de la qual estem asseguts alguns, no? La taula ens relaciona tant com ens separa. És a dir, aquesta idea de comunitat política en termes de relació, però en termes de separació també. És a dir, la idea de el món evita que estiguem atomitzats o que estiguem comprimits uns contra els altres, perquè té el poder, diu ella, d'agrupar, relacionar i distanciar les persones. Bé, és així que, amb el que acabem de dir, la llibertat no significa triar entre dos o més models preexistents, sinó fer advenir allò que encara no és, és a dir, inaugurar, innovar. Cal dir, diguem-ne, que no tota novetat és una meravella. Diguem-ne, no? Podríem pensar, Hitler va introduir alguna cosa nova. És a dir, no tot el nou és bo. Però en tot cas, la idea d'Aren és el caràcter espontani i inaugural de l'acció només és possible, i el podem valorar positivament, a partir d'aquesta aposta per un espai estable, aquest món, derivat de pactes, compromisos i relacions. La cito, és tractant amb els altres i no amb nosaltres mateixos que prenem consciència de la llibertat i del seu contrari. Les persones tan sols poden ser lliures en relació les unes amb les altres i, per tant, només en l'àmbit de la política i de l'acció podem experimentar la llibertat de manera positiva. A partir d'aquesta concepció molt sintetitzada de la política, l'Aren farà aquella cèlebre distinció que li va mereixer moltes crítiques en aquesta obra que està citada en el resum, que és la violència, fa una cèlebre distinció entre política i violència. Quan hi ha política no hi ha violència i quan hi ha violència no hi ha política. Dit així, una mica, ara ho explicaré. Aquesta és, diguem-ne, el resum que normalment es fa d'aquesta obra, que ara que no fa gaire va morir Jürgen Habermas, va fer una crítica d'aquesta distinció, com que la política no té a veure amb la violència. És fàcil pensar en aquests termes. No? Bé, anem a caracteritzar una mica el que farem en aquesta obra. Tots sabem que amb la paraula violència ens referim a coses molt diverses. No? Té un contingut inabastable, una mica, o desbordant, com s'ha dit, no? Ens referim a la guerra, però també ens referim al maltracte, podríem dir, d'un adult amb una criatura. O ens referim, ja que sé, a institucions que ens invisibilitzen, per posar un exemple. No? A més, caldria afegir que les formes d'allò que considerem violent canvien amb el temps i en els llocs. No? Per exemple, el George Sorel, que és un dels grans pensadors de la violència i de l'acció violenta, l'acció més violenta que va proposar era la vaga general. I ara diríem, la vaga general és una acció que cau del costat de les accions violentes, al contrari, potser podríem dir, és cau del costat del que podríem dir acció no violenta. I això ha canviat. És a dir, el Sorel, no recordo ben bé quan escriu, però vull dir, un dia ha mort l'any 1931. Vull dir que d'alguna manera totes les formes d'entendre, per posar altres exemples, durant anys o segles, el maltracte a les dones tampoc es considerava violència, sinó es considerava normal, no? O el colonialisme, que es considerava, que encara hi ha qui considera que és una missió civilitzatòria. No? Bé, dos coses més. El llibre està escrit en plena Guerra Freda, és a dir, és l'any 69. Hi ha un debat a Nova York, un espai que es deia el Teatre de les Idees, intervenen l'Aren, intervé Chomsky, diversos, sobre la qüestió de la violència. De pensar que és el moment de les revolucions, els moviments a les universitats contra la guerra del Vietnam, el moviment dels Black Panthers, etc. És a dir, tenim a les universitats americanes i europees el moviment dels drets civils, el moviment contra la guerra del Vietnam, tenim també la guerra dels sis dies entre Israel i els països àrabs, l'any 67. És a dir, tenim un moment en el que Arendt públic, és en aquest moment en què Arendt publica aquest sobre la violència. Ella dona un suport pràcticament entusiasta al moviment de desobediència civil, a les manifestacions dels estudiants per independitzar la universitat dels seus lligams amb la recerca adreçada a activitats bèl·liques, o per evitar el tipus de reclutament per a la guerra que s'estava duent a terme. I alhora reflexiona críticament sobre la retòrica a favor de la violència del que s'anomenava a l'època la Nova Esquerra i també el Black Panther. Però en tot cas aquest és el context en el que fa aquestes consideracions. Deia abans que és en aquest llibre on fa aquesta distinció cèlebre entre violència i política, tot i que s'ha de dir que si llegim el llibre amb atenció la cosa és més complicada, i això és el que voldria comentar ara. Volia llegir una citació, però diu ella en aquest llibre, diu: ni la violència ni el poder, quan parla aquí de poder s'està referint a la política, no? Ni la violència ni el poder són fenòmens naturals. Recordeu el que hem dit abans del caràcter, és a dir, manifestacions de processos vitals, pertanyen a l'àmbit polític dels afers humans, el caràcter essencialment humà dels quals és garantit per la facultat d'acció de l'home, la capacitat de començar quelcom nou. Dir-me, en què quedem? El poder té, la política té a veure amb la violència o no? De fet, es podria dir que la seva reflexió és una reflexió feta al fil de dues consideracions. Una, fins a quin punt política i poder són sinònims. Política i poder són sinònims, i són sinònims amb violència. O bé, si hi ha moments en què la violència té algun sentit. I aquesta és la qüestió que m'interessa destacar. És a dir, si tenim una situació en la qual hi ha un moment en què per cridar l'atenció d'un problema que no apareix a l'espai públic fem un gest violent, això té alguna cosa a veure amb introduir una cosa nova en el debat públic, o pel contrari no? És a dir, té a veure amb l'acció o no? Per aclarir una mica més això, ella se situa lluny de la tradició que identifica poder i domini. Mai entén la política com el lloc en el que la pregunta rellevant és qui ha de manar sobre qui, o qui ha de dominar sobre qui, o qui ha de governar. La política és aquest espai entre que genera entre els diversos que hi participen. I que, és a dir, s'allunya de la tradició que identifica poder i dominació i que ha entès l'autoritat, la violència o la força com a simples mitjans per mantenir el vincle entre qui mana i qui obeeix. Ell, en canvi, considera el poder com allò que neix quan les persones actuen concertadament. És a dir, no sempre hi ha poder. Podríem pensar que aquell moviment de les places, que després va acabar com va acabar el 2015, no me'n recordo quan era, no? Vull dir, el moviment que aquí es va anomenar els indignats, etc., era un moviment, podríem dir, de participació espontània, d'acció concertada, i que d'allí va néixer un poder. Un poder que no teníem tots aquells individus individualment. I Arendt sempre diu que és millor una llarga llista, una tradició d'una llarga llista de fracassos que cap tradició. I llavors, és a dir, ella està gairebé sempre apostant per aquests moments en els que hi va haver llibertat política. Siguin algunes revolucions que després fracassen, siguin el moviment dels consells hongaresos, que va ser una revolució que va durar 13 dies, doncs no està malament com a èxit de la qüestió, no? És a dir, van durar 13 dies, llavors ja van arribar els tancs soviètics i ell els va acabar, però per a Arendt, aquella experiència és una experiència que val la pena de repensar perquè va néixer d'aquest caràcter de persones que s'apleguen i actuen concertadament. No? I subratlla que el mateix mot poder indica només s'ha llegit en termes de potència, de potencial. No? El caràcter potencial del poder. No? Entès així, el poder, a diferència dels instruments de la violència, no es pot acumular, ni se'n pot fer reserva per a les emergències. O hi és, i neix, o no hi és, ja que queda allunyat del que seria l'acció instrumental o teleològica. És a dir, no és un atribut dels individus, sinó que emergeix de les relacions i es nodreix d'elles. Per aquesta raó, i val la pena insistir en això, no pot ser cedit ni delegat. D'aquí que en l'obra d'Arendt nocions tals com sobirania, representació política o certes formes de contracte social no hi pinten res. És a dir, no vol dir que ell no pensi que és millor un govern representatiu que un govern totalitari. Però en tot cas la seva aposta és per una política participativa. Per trobar formes de pavimentar un espai nou, de generar illes de seguretat en un oceà d'inseguretats. Per tant, el poder de generar relacions, promeses, mútues, aliances, etc. D'aquí que ella en algun moment digui parlar de poder no violent és una contradicció en els seus termes. La violència, considera ella, només pot destruir el poder o la llibertat, això sí, però no pot construir-lo. És a dir, és incapaç de crear-lo. I aquesta és, podríem dir, una de les claus d'interpretació d'aquesta separació entre política i violència. La violència pot destruir la llibertat, però no pot construir la llibertat. Això què significa? Una idea de llibertat política una mica idíl·lica. Més aviat el que Arendt diu és en la política i en les relacions hi ha sempre molts conflictes. El que passa és que en política hi ha límits, que és la pluralitat que s'ha de mantenir, aquest espai entre. La política està plena de conflictes, però en ella l'important no és la violència, sinó el límit. A davant de certes reflexions que són típiques de l'època, però podríem dir que també de la nostra vegada, quan ella diu que ni la violència ni el poder són fenòmens naturals, ella diu, no es tracta de fenòmens naturals, sinó que tenen a veure amb la capacitat de introduir elements de novetat o de generar artificialment instruments. Podríem dir, la crítica és, d'una banda, a tots aquells que consideren que la violència té a veure amb l'agressivitat humana i que, per tant, com diu ella una mica en broma, hem de saber com es comporten les rates, els micos i les formigues per saber si hem de condemnar o hem de justificar determinats comportaments. Diu en aquest text, si definim l'home com a membre del regne animal, per què hauríem d'exigir-li que dotés d'altres espècies els propis criteris? Quin sentit té que ens preguntem pel mico o per les formigues? Però bé, en tot cas, el que a ella li interessa mostrar és que la violència no és ni animal ni irracional, que serien els dos grans elements. Per què diu que no és irracional? En la majoria dels casos implica la fabricació d'armes, és a dir, la qual cosa suposa una facultat mental d'alta complexitat. De manera que que la violència està lluny de ser irracional. Senzillament és instrumental. Busquem els instruments adequats per actuar. És a dir, la violència sempre necessita instruments. I a l'època que Karen està escrivint, el desenvolupament tècnic dels instruments de violència havia arribat a un nivell que no es podia concebre que cap objectiu polític equivalgués al seu potencial destructiu. Recordem l'impacte que va suposar els bombardejos, ja no de les ciutats alemanyes al final de la Segona Guerra Mundial, quan la guerra ja estava guanyada, sinó també la bomba atòmica. Aquesta possibilitat de destrucció que està lligada a qüestions que tenen a veure amb instruments creats per destruir. Com diu l'Aren, la violència pot ser antipolítica o prepolítica, però no irracional. Es presenta com un mitjà per un fi que és extern a la mateixa violència. I és en aquest sentit i en aquest moment en què ella cita, fa aquesta reflexió sobre els moments de violència espontània, aquella que consisteix en actuar sense discutir ni discursos, sense tenir en compte les conseqüències, i que és aquella que us deia, no, algú que decideix que cal introduir un tema que no hi ha manera d'introduir o irrompre. Aquesta, diu Aren, aquesta tampoc és mai una mera reacció natural a una situació injusta, per exemple, de misèria o opressió, sinó que sempre necessita recolzar-se en una emoció, la ràbia, per exemple, que introdueix un sentit. Fa falta que el nostre sentit de la justícia hagi estat ofès. O, si volem dir-ho d'una altra manera, la ràbia només sorgeix quan tenim motius per pensar que allò que passa podria passar d'una altra manera. Que les condicions poden ser canviades i no ho són pas. És a dir, que per tal d'actuar de forma raonable en aquest cas, cal ser tocats per una emoció, diguem, una emoció, una passió, la ràbia. Això és interessant perquè ella diu que els aldarulls i els moviments de finals de la dècada dels 70 dels joves apunten cap a greuges genuïns, és a dir, cap a situacions que podrien canviar-se i no es canvien. És a dir, un gest violent inspirat per la ràbia no és bestial ni irracional, sinó el que és irracional és la incapacitat de sentir emoció o el sentimentalisme. Diguem-ne que no és més que una perversió del sentiment. D'aquí que ella consideri que és sorprenent les preguntes que es feien en un moment determinat de com i per què hi havia hagut tan poca resistència dins dels camps de concentració o d'extermini. I ella deia, la gran manca de violència de ràbia és un signe clar de deshumanització, però no d'animalització. És simplement la deshumanització, la impossibilitat de dir el que passa ni d'entendre el que passa. Bé, més aviat ella tenia una gran simpatia pels moviments de no violència, però no era una pacifista. De fet, bueno, ja ho hem vist, proposa crear un exèrcit jueu. En vista del que s'està que està utilitzant el govern americà en contra dels joves que es revolten, ella diu, tàcticament és més savi intervenir no violentament, perquè això els pot derrotar, diguem-ne, l'arsenal que està fet servir. Ella diu, l'enorme poder de la no violència és el que permet en un moment determinat de forma tàctica guanyar una part. Així també es refereix, per exemple, us llegeixo, si en lloc d'enfrontar-se a Anglaterra Gandhi ho hagués fet a un enemic diferent, el desenllaç de la seva poderosa i eficaç estratègia de resistència no violenta no hauria estat la descolonització, sinó la matança i la submissió. Però hi ha circumstàncies en les quals, diguem-ne, la no violència és possible i pot tenir força, però en altres no. És a dir, poder i violència no són el mateix, són contraris. Podríem dir on domina un, l'altre hi és absent, però ella fa aquest tractament especial pels actes de violència vinculats a la ràbia. Així cita en aquest debat aquella frase del nacionalista irlandès que diu, la violència, hi ha vegades que la violència és l'única manera d'assegurar que la veu de la moderació s'escolti. Que no està malament com a frase. Cal observar, però, que l'Aren es planteja, diguem-ne, aquests actes de violència espontanis a curt termini. És a dir, si en un concret, en un moment concret, aquells que han fet aquests actes de violència espontània acaben muntant un exèrcit i convertint un exèrcit o un moviment armat, aleshores, per ara, això és un problema, no només és un problema, perquè si s'aplica a l'activitat política, aleshores s'elimina totalment aquest espai entre que dèiem abans i s'acaba amb aquestes fraternitats que coneixem que són pròpies, diguem-ne, del món militar. Com ha dit un crític que es diu Antonio Gómez Ramos, diu, el mèrit i alhora el taló d'Aquiles del text de l'Aren rau en haver intuït, sense fer-la explícita, aquesta ambigüitat de la violència, per la qual la seva condició instrumental pertany al regne dels mitjans fins, i és part del que abans hem anomenat treball o obra, però per la seva pròpia dinàmica sempre és inherent al domini de les accions i de la política. És a dir, hi ha una violència que és una expressió, que és expressió en el límit d'allò polític, i una violència que quan es desencadena destrueix totalment l'àmbit del públic o del polític. En el fons podríem dir que l'interès d'Aren és no identificar la violència com el mal, sinó tractar de veure en quins contextos és possible, diguem-ne, un paper polític de la violència sense que aquesta destrueixi totalment la resta. En aquest sentit, aquest text és un text que ha fet córrer molta tinta, però és interessant, diguem-ne, aquesta cosa que és com característic de l'Aren, per bé i per mal, que és analitzar els conceptes en molt detall. O sigui, si parlem de la violència i diguem no a la violència, a què estem dient no exactament? si parlem d'intervenció en un context determinat, de què estem parlant exactament. Bé, ho deixo aquí i si teniu preguntes ja ho diré, que suposo que sí, perquè està una mica confusa.
Moltes gràcies, Pina, per la interessantíssima exposició. Tenim una estoneta per fer comentaris, per fer preguntes, per fer intervencions. Sí, Pina.
Fent-ho 4 o 5 coses, que no hi hem plantejat, però a veure, un moment en diré una o potser dues, perquè ja t'he fet més pol o fer coses. A veure, la qüestió, aquesta que tenia, que diu una relació en què Gandhi, va, o sigui, el que és la seva lluita antiviolenta, no? Va reeixir, diguem-ne, perquè era Anglaterra.
Perquè tenia uns enemics concrets.
Sí, diguem-ne, o sigui, perquè uns altres, diguem-ne, que haguessin dit això a la matança. Anglaterra, diguem-ne, allò no va exercir, diguem-ne, allò la violència i la massacre de la que és el seu organisme.
Sí, sí, però no està dient això, està dient del gest. Està dient del gest d'en Gandhi. És a dir, l'eficàcia del gest d'en Gandhi. No està negant les massacres, com en diuen, les massacres.
Sí, diuen les massacres. Però, si no acabo d'entendre, perquè aquest gest, diguem-ne, sí que es posava davant d'Anglaterra i a la massacre i no hagués estat possible davant d'uns altres polítics.
No, l'altre exemple que posa, que segurament il·lumina aquest, és si aquests estudiants que ella coneix bé, perquè són els seus que estan a la universitat, no? Si aquests estudiants que estan aquí fent revoltes i... Si aquests estudiants haguessin fet la meitat del que estan fent, posem a Princeton, en aquell moment que els envien la policia, els envien les universitats estan cridant a la mateixa policia, diu, si això hagués passat l'any 33 a la universitat, això hauria acabat malament directament. No? És a dir, que hi ha circumstàncies en les que la no violència té la possibilitat de reeixir pel context. Que els anglesos, massacres administratives, és que em sortia la taula, que els anglesos es van dedicar al que anomenaven massacres administratives, i tant, i això ella mateixa en el seu volum o la part sobre l'imperialisme en parla i molt. Però el que està dient és que el pacifisme en general, ella simpatitza amb els moviments no violents, però que cal estar atent a les circumstàncies. És a dir, l'altre exemple que posa, que també es podria discutir, és a dir, té una gran admiració per la revolució del 1956 a Hongria. No? Com deia abans, una mica irònicament, allò dura 13 dies. És un moviment d'autoorganització. Clar, és un moviment d'autoorganització que no fan servir la violència. La violència després els hi arriba de la Unió Soviètica, dels tancs. Però, bàsicament, és això el que... Però no sé si t'estic contestant o si he entès el...
Sí.
És a dir, hi ha una qüestió...
No, la qüestió que és perquè, dient allò, ens ho quedem dient que... Bueno, Gandhi, el seu compte, el que és el colonialisme, diguem-ne, això, anglès, eventual, d'una manera absolutament, diguem-ne, allò, violenta, i, diguem-ne, si m'ho posem abans, s'infrin se surt, no? Diguem-ne, allò, denúncia, no? El que és Anglaterra, Diu perquè ell ha regat la Primera Guerra Mundial pels seus interessos expansionistes. Mm-hmm. Ah, els seus amics li van dir que presentés com a boig o que ell s'hi negava perquè això era rebre la condemna. És a dir, no? O sigui, que el colonialisme anglès seguia vivíssim.
Sí, clar.
Una violència enorme. Mm-hmm. Tot el que va passar allà encara té conseqüències, no? Després de la Primera Guerra Mundial.
Però que... Ja t'entenc ara. Però ell està comentant simplement el gest, no? Que potser és insuficient comentar el gest.
Mm? Una altra cosa, eh?
No sé, sí.
Hi ha un tema que l'ho has abordat, per exemple, doncs, que és el rol que fas al llibre sobre la violència, no? La violència en català. Que és aquest gran, bueno, aquesta qüestió de tan polèmica, diguem-ne, que ho escriu en aquests anys 60, en el qual, doncs, bueno, tot, ell està a Nord-Amèrica, que havien escalat massa els moviments, la guerra del Vietnam, el que és, diguem-ne, la qüestió de la pau, ja. I és res molt polèmic, no, allò que diu, no? Sí. És absolutament crítica en el que és la grans paraules. Un dia diu coses que, clar, no diu si es treu de context, però és que si els llegeixes...
No, és
clar,
que...
Són,
no es talla ni un pèl.
Perquè, clar, els negros, el que és, diguem allò, les exigències, diguem allò, dels negros, que fan que l'establishment acadèmic, diguem allò, si l'agati, no? Hòstia, és que jo fins i tot, no sé, que per altra banda... una gran ambició, però així anar a ell, fa com una certa por, perquè hi ha un element, diguem, allò, o sigui, de racisme, perquè ningú es diu, és que a més estan aquí a la universitat i gairebé diu que no tenen prou nivell.
Sí.
Vull dir, no m'equivoco, vull dir, és
no t'equivoques, ho diu.
No, és que ho diu, eh? Sí. I més hi ha com unes coses, no?, d'una manera que t'ha de pensar, a vegades, diguem, coses que més diuen actualment, diguem-ne sobre com el que és, hi ha una mena així d'establiment acadèmic woke, no?, que tolera, diguem-ne, tot el que són les protestes de segons quins col·lectius i tal. No? A veure, en un moment en el qual doncs, encara no hi havia el reconeixement d'una sèrie de drets civils, diguem-ne, del que és els afroamericans.
Sí.
No vull dir, hòstia, impacte llegir-ho, eh? Però a mi em va
preguntar molt impactant. És que la cosa és que... Ho diu sense dissimular.
No, sí.
Que dius, què? Ho ha dit? Doncs sí, ho ha dit. I en aquest moment, actualment, que hi ha molt interès en l'obra d'Arendt i molts afroamericans que han escrit i bé sobre l'obra d'Arendt, bé vull dir que no es dediquen a dir aquesta que diu això, vaya merda, no? Sinó que la llegeixen, qüestionen, miren quins llibres tenia a la biblioteca, que en tenia bastant sobre dels autors del moviment negre, no? Però, diguem-ne, la crítica, jo penso, més gran que se li pot fer a l'Arendt, des d'aquest punt de vista, és la que li fan, que és una eurocèntrica. Per què? Per què tu qüestiones, a part de, diguem-ne, la qüestió del racisme o no, que d'altra banda és algú que ha escrit i molt bé sobre el racisme en els orígens del totalitarisme, que encara val la pena llegir la seva distinció entre raça i racisme. Però com és que una com ella pot dir aquella cèlebre frase, si a una l'ataquen com a jueva, s'ha de defensar com a jueva i no en nom dels drets humans ni res per a l'estil. És a dir, quan ella fa aquesta defensa, diguem-ne, de la seva condició de jueva, és una defensa que la fa bàsicament a l'època en què van molt mal dades pels jueus i perquè no s'oblidi el que els hi ha passat. Però al mateix temps considera que té sentit crear una armada jueva, no? Que és el que li qüestionen. No? Dius, per què penses que el moviment dels jueus era un moviment polític I en canvi el moviment, ara en diríem afroamericà, no? No ho és. No? O el moviment de les dones, que tampoc considero. No? Però efectivament, és a dir, l'acusació d'eurocentrisme jo penso que és totalment justificada. També s'ha de, un moment, també s'ha d'afegir que una de les coses que cal tenir en compte és, en el cas de l'Arendt, és aquesta seva no voluntat de sistema. És a dir, no ens diu això i després dius, bueno, ara sempre més dirà el mateix. No. En funció de si les circumstàncies l'interpel·len, però en el cas, diguem-ne, de tot el que és la qüestió afroamericana, només hi ha això, qüestionaments, i en algun moment, sobretot en el llibre sobre la revolució i a les conferències que fa a partir del llibre sobre la revolució o prèvies, que condena el pecat de la Constitució dels Estats Units basada sobre l'esclavatge. No? Que en parla, però tampoc tant. No? Hi havia algú més? Després.
Bueno, jo parlo en castellà.
Ah, sí, cap problema.
Bueno, hay algunas cosas que me gustaría de pronto que lo explicaras
que no... Crida, le cortaré el micro.
Si ella... ¿por qué no se considera una pacifista? ¿Qué era la paz para ella? Esa sería una pregunta. La otra que tengo así como que no me quedó claro es ¿por qué los actos violentos destruyen el ámbito público? Más o menos fue lo que yo entendí. Y lo otro que sí que me gustaría muchísimo es ¿qué diría Ana Arendt ahora en lo que está pasando con Palestina, con Líbano, que es una cultura que arropa un poco todo aquel ámbito que ella como judía tenía dentro de su, digamos, no son ni negros ni tenían que pelearse con el racismo, nada, pero que es como su cultura también y cómo es ahora la situación. ¿Por dónde podría ella explicar, digamos, su teoría? ¿Cómo podríamos encajarla?
Gracias.
Sí, gracias, Fina. Comencem per l'última, que és la difícil. Bé, jo crec que no sé ni què diria ara, ni han passat molts anys. Del 75 al 26 han passat molts anys i moltes coses. Entre d'altres, va caure el mur de Berlín, i hem tingut episodis i canvis en aquest instrumental de la violència i de la tecnologia. Els mateixos estudiants, en l'època d'aquest text, els mateixos estudiants estan intentant separar la universitat de la recerca militar, que aquí també seria un moment per fer-ho. No sé què diria. El que sé segur és el que ha dit. Ara no fa gaire a Taurus. S'ha publicat un llibre que no sé si es titula La qüestió palestina o sobre Palestina, que són dos textos. És una mica trampós perquè posa Hannah Arendt i un text és un text dels anys 40 que va escriure en aquesta època, que al principi parlava, que no va arribar a publicar. I l'altre és una descoberta de que l'Arendt l'any 58 col·labora en una comissió que està intentant fer un informe sobre què està passant amb el tema dels refugiats palestinesos i com proposar solucions.
en aquest sentit és interessant, clar, no es pot llegir, que és on ella col·labora, és a dir, són 6 o 7 els que fan l'informe, per tant no es veu què és el que deia l'Ara allà, perquè ho va mantenir un secret, em penso que només ho sabia el Jaspers, no ho sabia ningú més, ho ha trobat ara un historiador, aquest informe. Però el que és cert és que ella des de l'inici afirma que la Constitució de l'Estat d'Israel és una de les coses que generarà més problemes a la zona i, sobretot, diguem-ne, després de l'expulsió a l'any 47, és?
45. 48, perdó.
48, sí. A l'any 48, doncs, la primera expulsió seriosa dels palestins. No? I això, ella té molt clar que tal com s'està constituint l'Estat d'Israel serà un gran problema. I un gran problema no només pels palestins, sinó pels propis que estan a Israel. En aquest sentit, jo penso que seria molt crítica, només faltaria, amb tot el que està passant. Ara, com s'ha de valorar tot això, em penso que ens toca a nosaltres. Saps? És a dir, què diria ella? M'ho puc inventar una mica, però més enllà d'això, no. Però, en tot cas, és interessant perquè els seus primers escrits són molt interessants, molt crítics, i fixa't que aquell Eichmann, bueno, el sionisme reconsiderat, aquest text de l'any 48, precisament, que és el que ja li costa molts problemes amb els seus amics, entre d'altres aquest, el mateix Scholem, són crítiques al que s'està fent. I el text de l'Eichmann és un text que és una crònica d'un judici, però és un text en el qual ella ve a dir que l'Estat d'Israel està fent servir aquest judici per constituir-se com a estat-nació, per buscar una forma d'uniformitat. I els europeus, que sempre hem sigut tan simpàtics, els hi regalem, diguem-ne, la condició de l'Estat que representa els jueus. Com diu ella molt al principi, però aquest era un problema europeu. Quan van segrestar a l'Eichmann, l'Adenauer encara mira enlaire, quan podia haver o havia d'haver o reclamat un tribunal internacional o l'extradició. No, es regala a Israel una suposada memòria, que és una memòria europea, i llavors ella és molt crítica amb això. Molt crítica amb això perquè hi val la pena llegir el text, perquè, entre d'altres coses, el text és un text que recorda que els supervivents no van ser gaire ben rebuts d'entrada. Gens ben rebuts. És més, els que feien la pregunta com és que no s'ha revelat ningú, eren ells, els israelians. Això fins i tot ho arriba a tornar a preguntar el fiscal en el judici. És a dir, hi ha la distància d'Aren amb el que és la Constitució de l'Estat d'Israel i amb el que són els problemes que portarà tot això. I això, la implicació en tractar de col·laborar a buscar una via de pactes per acabar amb aquest problema enorme que hi està. És a dir, si es llegeix en aquest informe, doncs clar, no sé si és només l'Ara, no són també els altres, hi ha com una tentativa de dir aquí el que cal són pactes i promeses. No importa qui era primer aquí, no importa totes les desgràcies que han passat, perquè si no estarem passant comptes, diguem-ne, des de la Constitució de l'Estat d'Israel fins ara. No? Però hi ha una tentativa d'això. Ara, què diria ella? No ho sé. Sé també, d'altra banda, que també l'afectava molt tot el que passava a Israel, per bé i per mal. si llegeix la seva correspondència, que és allà on tu diu, això sí que... Respecte a per què no era pacifista, a mi em sembla que el pacifisme és una cosa que... una actitud que pot ser molt ben defensada, però si algú té la sensació de que cal atendre cada circumstància, hi ha moments en els que potser el pacifisme no ens és útil per intervenir. Podem pensar. Hi ha circumstàncies en les que jo crec que més enllà de les que diu ella, potser, diguem-ne, el simple gest de resistir-se a participar és ja un gest important, no? És a dir, no proclamar la pau, però sí proclamar no volem participar en aquesta cosa, no? No volem participar en aquest enviament d'armes, no? I què entén per pau? Segurament no entén res. Vull dir, no en parla. És a dir, pensa que a partir d'un moment la pau és la continuació de la guerra per altres mitjans, és a dir, a partir de la Segona Guerra Mundial, i, diguem-ne, la pau és aquells moments on és possible una certa llibertat política, però que molt sovint es donen en els marges. L'altre és que si seguim llegint la seva correspondència, ens adonem que cada dos per tres estan pensant que han de tornar a arrencar a córrer des dels Estats Units, no? Ella i el marit, no? Una cosa curiosa. I respecte de la violència, perquè destrueix l'àmbit públic, depèn. Si entenem per violència només els conflictes, no? Aleshores podem dir que no necessàriament destrueix l'espai públic en un lloc, l'enriqueix uns certs conflictes. No? No sé si coneixeu aquell filòsof francès, el Rancière, que parla del desacord. No? Allò que no està comptat en l'espai públic, no? La interrupció d'allò que no està comptat en l'espai públic. Jo penso que l'Aren està en aquesta línia. Una altra cosa és que si la violència s'entén com una mena de treball de lògica menjar els fins, aleshores s'elimina l'acció, s'elimina la interrupció. Però, en tot cas, com he dit al principi, totes les activitats humanes tenen un mínim d'iniciativa, però tenen un mínim d'iniciativa que quan la lògica mitjà els fins està ben calculada, molt sovint no hi ha innovació, el que hi ha és destrucció. I bàsicament també per aquesta idea d'un espai entre. És a dir, fer de la societat o de l'espai públic un espai militar és eliminar la política. O un espai, és a dir, és molt interessant llegir en el seu llibre sobre la revolució la crítica a la noció de fraternitat com a relació política. Que això és una mica com un escàndol, no? Però és aquesta idea, diguem-ne, de que hi ha pluralitat i no uniformitat. Hi ha espai entre els individus que permeten, diguem-ne, perspectives diferents sobre el mateix. I no hi ha un representant, jo què sé, de com es deia en el cas del Franco, com era, aquelles eleccions per el tercio familiar, em sembla que es deia, no? Hi ha un representant de la família que va i vota.
Gràcies, Tina.
Moltes gràcies per aquesta explicació, no? De pensament de Hamar. Jo ara estava pensant que amb la qüestió de la natalitat, no? Aquesta capacitat de portar una cosa nova al món, que ella diu, la recepció dels nous i la recepció del nou, cal tenir en compte dues coses, no? Per una, preservant, des del punt de vista de l'educació, que això nou que cadascú de nosaltres, quan neix, pot aportar en el món, esdevingui, tingui la possibilitat d'esdevenir. I per altra banda, en la recepció dels nous, també hem de procurar, bueno, primer, dir-li, bueno, el món que hi ha és aquest, no? A partir del que hi ha, introdueix, no? L'introduïm a ell perquè pugui actuar. Però per altra banda, dius que ha de procurar que ni el món destrueixi allò nou, ni els nous, amb la seva acció, destrueixin el món. Aleshores, en aquesta segona possibilitat, no, de que els nous, en la seva acció, puguin destruir el nou, el món, perdó, en la seva acció puguin destruir el món, en diem violència? És una acció violenta? Seria una acció violenta en tant que destrueix el món, que entenc jo que podria ser aquest món comú del que ella parla, que construïm entre tots. No, no sé si he formulat prou bé la part.
Gràcies.
Per cert, en la pregunta anterior del pacifisme, és que ara m'ha vingut al cap, que el primer marit de la Arendt, el Gunther Anders, que ara s'està publicant tantíssim, i que s'ha publicat també en català la correspondència, el Gunther Anders sí que era molt més pacifista que la Arendt. És a dir, el Gunther Anders és, no sé si el teniu present, a part de la seva obra filosòfica, també és el que va entrevistar, va fer una llarga entrevista al pilot d'Hiroshima. No sé si us sona el llibre. Un llibre que és un intent d'entendre que aquells, un dels dos, perquè l'altre em sembla que estava una mica ja fatal emocionalment, no? Però vull dir que l'Anders també és un dels que potser et pot interessar. I respecte a això que em deies, el que caldria és... Tornem-hi. Ella no és una pensadora sistemàtica. I li és igual contradir-se amb tal d'introduir alguna cosa, alguna reflexió més. Per tant, diguem-ne, si fem preguntes que sobre què diria en circumstàncies X, moltes vegades, diguem-ne, la resposta no hi és. Però bé, intento, ho intento. Ella posa aquest exemple, és a dir, això és l'article aquell sobre l'educació, no? En el que ella diu, en contra del que en aquella època eren les teories progressistes de l'educació, per dir-ho així, ella diu que en els nous, que era com els grecs deien, parlaven dels nens, les nenes, no els infants, els nous se'ls ha de protegir en lloc de convertir-los en agents polítics. Que això és el que ens passa a nosaltres, i potser hem comentat moltes vegades tots i totes, no? És a dir, hi ha un problema, que les escoles espavilin a la següent generació i que ho facin ells bé, que nosaltres no ho hem sabut fer bé, no? És a dir, aquesta cosa de la violència contra les dones, que les escoles reforcin no sé què, que siguin els nens i les nenes, els infants, els que, diguem, actuïn, entre cometes. Ella fa una crítica i és, penso jo, interessant aquella crítica, i la part corresponent a l'episodi de l'assimilació, la integració de les escoles que es va fer a la mateixa època. L'article aquest és del 58, em sembla, i aquell episodi de Little Rock, la integració a les escoles d'Arkansas, la integració dels afroamericans, l'article allà és molt crítica d'això. Per què els esteu fent patir aquests nens i nenes que siguin ells els que han de portar endavant la lluita contra el racisme quan en aquest estat encara estan prohibits els matrimonis mixtos? per què no comencem pels adults, no? Amb independència de com es jutgi tot això, ella ve a dir als infants, el que tu em deies, el que cal és que l'educació els hi doni, que els hi transmeti un món. Que qui transmet el món, podríem dir el mestre o la mestra, pot estar en totalment desacord amb aquest món. Però per el bé d'aquesta criatura, és a dir, pel bé del nou que hi ha en ell, o en ella, se li ha de transmetre. I ja serà ell o ella quan interrompi, trenqui i tracti d'afegir alguna cosa nova al món. Perquè del contrari, ella ve a dir, l'únic que fem és situar en els patis d'escola els problemes polítics que tenim els adults i a les criatures les deixem a l'intempèrie. Aquesta és una cosa. L'altra cosa és si aquestes criatures després actuen i, diguem-ne, trenquen les dinàmiques existents. Però aquest és el risc que cal córrer sempre. És a dir, si l'acció és acció, tal com l'entén ara, sempre l'acció és risc i no immunitat. I la llibertat també és el mateix, és a dir, és intentar introduir alguna cosa nova al món. Naturalment es pot destruir, però una criatura no destrueix un món. Però sí que podem pensar que a partir d'un moment, diguem-ne, tot el que seria la relació mestre-deixeble, en el sentit de mestre-infant, ha canviat i molt la relació, podríem dir, d'autoritat. I quan dic autoritat no vull dir autoritarisme, vull dir simplement que les criatures tenen altres fonts per veure de què va el món, no? Per adaptar. Però no sé si t'he contestat. No.
Gràcies, Fina. Sí.
Bona tarda. Jo volia fer també una pregunta sobre, relacionada amb la que havia fet la meva companya de la contemporaneïtat del pensament de l'Ari. Jo crec que hi ha alguns textos que sí que queden molt clavats en el moment actual, no? Quan aquest el text del Lluís Refugis, el concepte de refugiat va molt bé i el de la gent està reprenent molt, no? El concepte de refugiat o el tema d'aquest desert que descriu, no? En el que es troba aquest... la defensa d'aquests drets, de tenir drets, tot això ho trobo totalment contemporani, no? El que no trobo contemporani, a veure, que ens va estranyar molt d'ella. Ah, bueno, i una altra cosa que també trobo contemporània és la part aquesta de que parla sobre Àfrica, la concepció d'Àfrica des dels alemanys, no? En el totalitarisme aquest, jo trobo també impressionant aquest capítol per l'època actual, per comprendre tot. Però després el que no van entendre, el que ens va estranyar molt, és el tema del feminisme. En les entrevistes, te recordes que es van... No sé, és que ens va caure en picat, no? Què li passava amb el feminisme que li costava tant a ella?
Bé, sobre el feminisme, ja que comencem sempre al revés, sobre el feminisme, ell és plenament conscient. Només cal llegir les correspondències, les respostes a algunes entrevistes, aquesta que és, es coneix molt el nom de Només en queda la llengua moderna, que està, la podeu trobar per internet. És una entrevista de l'any 64, si no recordo malament. Per tant, ja estem amb la premsa i els titulars. I l'entrevistador sap perfectament que l'Aren no té cap simpatia per al feminisme. No? Llavors ell tracta de treure-li una frase que pugui posar. Llavors, li preguntaria de cosa de vostè. Vostè creu que hi ha filòsofes? I ella diu, sí, ho pot haver-ne. Diu, com volen dir tu? Diu, no, perquè no sóc filòsof. Que cal fer-li cas, quan diu això, que no és filòsofa. Però clar, l'altre crea una mica així i torna, capta dues preguntes, torna a intentar. I li contesta, veu, això és una pregunta molt masculina. Contesta, no? És a dir, el deixa sense paraules. Igual que aquella cèlebre, que és la que més m'agrada més a mi, que em sembla que era les conferències que feia Princeton, que estava fins aquí de ser la primera dona que feia, no? Primera dona que havia fet les conferències de Princeton, que abans havien fet el William James, el Bernard Russell, etc. Llavors pregunta, com se sent vostè sent la primera dona en cap? I ell contesta, jo fa molt temps que estic acostumada a ser una dona. Ja no pot preguntar de més, no? És a dir, té molta consciència, talla, perquè ella sap una cosa, que aquesta sí que la sap per jueva, no sé si per dona, que qui accepta ser una excepció, accepta la norma de la qual és excepció. No? És a dir, si tu dius que jo sóc una dona fantàstica i que totes les altres, què estàs dient que totes les altres? No, que hi ha jueus excepcionals i tots els altres. I ella no accepta mai, si us hi fixeu, les entrevistes, mai ser una excepció. És a dir, perquè no vol acceptar, diguem, aquesta posició en què acceptes la norma. Respecte a la consciència, dic, això es nota aquí i es nota també la correspondència que, com es queixa de les situacions en les que es troba, com a dona. No? Però per què després, en l'àmbit de la, podríem dir, de la teoria, la teoria o del discurs, no ho fa sortir. És més, fins i tot hi ha una ressenya que fa l'Aren a una amiga seva que ha fet un llibre de feminisme i que li demana, segurament perquè l'Aren és més coneguda que ella, que li faci la ressenya. Aquesta ressenya es pot trobar, està fins i tot, crec que traduïda en castellà. Però per què després? Doncs segurament per la mateixa qüestió que la que dèiem abans dels afroamericans. Perquè ell entén, llavors la pregunta per què els jueus sí, ell entén que tot moviment polític que tingui a veure amb una identitat donada no és un moviment polític. És un moviment d'emancipació, sí, no? Però no és un moviment polític, perquè ell sap molt bé que una cosa és emancipar-se del domini d'un altre, és a dir, adquirir i posem drets, i l'altra cosa és la participació en l'àmbit del públic. I això podríem dir, les dones ho sabem, fa molts anys que hi ha aquesta lluita entre el que ha significat l'emancipació i el que és la participació. Ara, que això sigui una bona manera de pensar-ho, això ja és una altra cosa. Però jo crec que són aquestes dues qüestions. I després, a nivell de xafarderies, doncs només cal llegir la correspondència amb la Mary McCarthy, que era aquesta seva amiga novel·lista, on la McCarthy li explica que ha anat a sentir la Beauvoir. I es posa les botes, posant-la bé. Però clar, com que la Beauvoir, de tots els seus escrits, pràcticament, són com un diari. Quan tens la data de la carta de la Mary McCarthy, pots mirar què diu la Beauvoir al respecte. I vagi un altre. Però no de l'Aren, diu de la Mary McCarthy, que és la que hi ha anat. Però realment és així. És a dir, que la pregunta... Jo penso, sempre he pensat que la pregunta és interessant, és com l'Aren ha canviat la manera de pensar del feminisme, no? En certa mesura. És a dir, aquesta idea de la política com a espai de relació, aquesta idea de la pluralitat, aquesta diferència entre emancipació i llibertat. Clar, no et contesto la pregunta, perquè...
Déu-n'hi-do, si no contestes.
Moltíssimes gràcies. Algú més? Doncs moltes gràcies i un altre aplaudiment.